Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Més de 200 entitats han rebutjat avui el desplegament dels Mossos als centres educatius. Exigeixen al govern que retiri el pla. La plataforma en defensa de l'escola pública i Desmilitaritzem l'Educació denuncien que l'iniciativa contradiu la legislació educativa de Foment de la Pau i que estigmatitza escoles. Mar Hurtado, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.
Els cossos de seguretat, per molt bones intencions que tinguin, no tenen aquesta vinculació, no coneixen quines són les problemàtiques dins del que significa la convivència dins dels centres educatius i no ens sembla oportú que siguin ells qui estiguin en aquest moment liderant aquest tipus de problemàtiques.
I avui hem sabut els resultats de les proves d'aptitud per accedir als estudis d'educació infantil i primària. Doncs bé, només un 54% dels candidats han aprovat. Enguany, 2.800 estudiants han superat aquestes proves. Per vies d'accés, han superat la prova el 57% dels qui procedien de batxillerat i el 34% dels qui provenen de cicles formatius de grau superior. La prova avalua la competència comunicativa, el raonament crític i la competència lògico-matemàtica. I el Parlament ha donat llum verda avui al projecte de llei de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal amb només les abstencions de Comuns, Vox, CUP i Aliança Catalana. El text aprovat durant el ple inclou l'eliminació de taxes al sector ramader amb restriccions de moviments, ajuts a les explotacions ramaderes de boví afectades per la tuberculosi i beneficis fiscals per garantir el relleu generacional al sector. Per cert, que avui els municipis al voltant de la central nuclear d'Ascó han rebut un missatge d'alerta als mòbils en el marc d'un simulacre que dilluns ja es va fer per primera vegada als nuclis d'influència de Vandellòs. La subdelegació del govern espanyol assegura que les alertes arriben correctament als nuclis urbans. Per tant, aquesta prova superada. I Torredembarra és un dels municipis on es podrà veure l'eclipsi total solar i ja es preparen amb activitats prèvies. El centre d'estudis Sinibald de Mas convida a cercar el lloc ideal per veure aquest eclipsi aquest vespre, ja que el sol estarà a la mateixa posició que el dia 12 d'agost. També es podrà fer demà dijous, quan oferiran una conferència amb la Universitat Rovira i Virgili. La xerrada d'aquest dijous és a les 7, a càrrec del doctor Roger Cabré, que també oferirà explicacions en directe el mateix dia de l'eclipsi.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 29 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Ho prepararem tot per anar de regata, anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Descobrirem més curiositats del nostre mar Mediterrani amb una nova entrega de I això no ho sabia, i jugarem a vòlei platja. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Doncs mirar ja que ens queda avui i demà, i festa.
I festa.
3 dies.
Sí, sí. Jo estic pendent perquè últimament veig moltes notícies de l'eclipse que ha de venir el 12 d'agost. 12 d'agost, o sigui, potser ens hem exterminat ja.
No ho crec, no ho crec. I... perquè he d'anar a veure els Morat al novembre. Si encara no, ens podem exterminar.
Tot pot ser. I ara hi ha com un boom així amb l'eclipse, des d'on veure coses, llocs on veure el millor, pitjor, que, com els afecta els animals, que no, vull dir, no sé.
Jo tinc una pregunta. Perquè aquí a Tarragona som una miqueta agafes en aquest aspecte, eh? Aquí ho deixo, damunt de la taula. I perquè... si està núvol... i si està núvol? Haurà igual, es podrà gaudir
no
igual...
veure.
Home, no és de lluna, i si està núvol no passa res, però clar, si marxa el sol... Bueno, aquí ho deixo. Ho dic perquè a Tarragona aquí som agafes. Eclipse lunar, uns núvols, uns nubarrons, no es veu la lluna. Ha de passar no sé què... qualsevol cosa que sigui excepcional, sempre tenim els núvols que s'hi apunten. I si no plou, ala, ja està, eh? Aquí el meu moment d'eufòria.
Ja veurem.
No me feu gaire cas, per si
home,
no
però
pas.
Si dura superpoc, vull dir, és un minut o un minut i poc, vull dir que serà un visto y no visto.
Va, a veure què. 12 d'agost, eh? M'ho apunto.
12 d'agost. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio d'Escala. Molt bona tarda, Sergi.
Molt bona tarda, què tal? Us avanceu... sí que és veritat, que amb això de l'eclipse hi ha com un... com
ahir, hi ha molt de hype.
Sí, ahir avui...
no sé què passa.
Deien que era com un assaig general, perquè el sol estarà en la mateixa posició que el dia que l'eclipse del 12 d'agost, si no recordo malament, podíem fer un assaig general. Però, clar, un assaig general és el que diu ara, tindrem... hi ha els núvols, hi ha l'estiu, que més o menys tota la zona de... aquí hi ha una cosa, que just a la zona on passa l'eclipse hi ha molts números que hi hagin tempestes de tarda perquè coincideix amb la serralada ibèrica de nord cap a sud. O sigui, no sé, ja veurem.
Jo no volia cridar el mal temps, eh?
No,
ja veurem, Sergi.
Si no, el 28 de gener del 2028 n'hi ha un per la zona de Cádiz i això. Jo no tinc cap problema en desplaçar-me allí a veure'l.
Jo a Cádiz tampoc, eh? I jo a Cádiz... mira, tinc un viatge pendent a Cádiz, veus? Que no hi vaig poder anar-hi per la pandèmia.
Farem el programa molt arran de mar, allí a Cádiz, cap problema, al Palmar, ens acolliran bé.
Quan l'autobús? Quan l'autobús arran de mar cap allà?
Gambites, tortites de camarones i aquestes coses.
Tot. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Estic molt bé, estic com vosaltres, no mentirem, expectant de que arribi aquest divendres. Però em sorprèn que no estem parlant d'una notícia d'avui, és tot el tema de la balena Timi, que han aconseguit treure-la d'on estava varada i apropar-la cap al Mar del Nord.
Pobreta, quin patiment, eh? Sí, me catxin, sí. Mira que, que tenim que ara mateix grues i de tota la història per poder haver-la tret abans i l'han deixat allà...
home, no sé, jo crec que ho haurien de fer molta seguretat, això, avui dia ha de ser difícil,
imagino,
eh?
Imagino.
Sí, sí, perquè són, no sé si eren 5 o 6 tones de bitxo.
D'animalot.
És una logística que senzilla no és, però bueno, a veure com acaba tota aquesta història.
Una grua enorme i se la portin cap a dintre.
Ahir anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Tot fos tan fàcil com ha liberat a Willy, aquella pel·lícula... calla, que també sóc molt vintage i me'n recordo. Tu, Marina, també, no? Liberat a Willy, la coneixeu?
Jo sí.
La conec pel nom, però ni l'he vist.
Jo sí.
Aquella que un nen salva un orca, que l'ha de portar cap a mar obert...
sí, sí,
quantes... sí. Sí, no? Calla, en pel·lícula era molt fàcil. Quan t'hi trobes de veritat, costa més.
És complicat, pobres animalets nostres, és complicat. Darrerament s'estan veient molt de cetaci, és veritat que també és l'època, però se n'estan veient bastants. Vinga, va, deixem els animals, deixem els cetacis tranquils, anem a començar el programa avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que ja s'està treballant en les obres del nou tram del carril bici que unirà l'entrada nord de l'Escala i Empúries. Sergi.
Doncs sí, Marina, així és. Ja s'està en fase d'obres, uns treballs que s'espera acabar en 2 mesos. Aquest nou tram ciclable s'inicia al carrer Emili Gandia, amb un espai compartit per vianants, i a l'altura de la Santa Magdalena s'endinsarà fins al Parc de les Aromes, Empúries, fins a sortir a l'altura del cementiri, on empalmarà amb el tram existent i que ja condueix fins a Sant Martí d'Empúries. Escoltem com ens ho explica Rafael López, que és el regidor de Medi Ambient.
Una obra que forma part del Next Generation i té un pressupost de 136.000 euros i ha d'estar acabat doncs, abans de l'estiu. Amb una zona que serà doncs, diguéssim amb la continuació de lo que és la que hi ha ben bé al costat i una altra zona que és costant al Camp de les Aromes i amb el camí que ja existeix doncs, un paviment compactat que serà molt semblant doncs, al que hi ha ara.
Aquesta nova ruta ciclista serà una alternativa a la que ja existeix arran de mar i donarà continuïtat a uns trams que fins al moment quedaven tallats a l'altura de la carretera Vella.
I això farà doncs, que hi hagi una alternativa, diguem-ho així, al camí d'Empúries, que és on te passen la majoria de bicicletes i que realment, sobretot els mesos d'estiu, està totalment doncs, ocupat i amb una afluència a vegades... Doncs, excessiva. Per tant, la gent tindrà dues alternatives per acostar-se cap a Sant Martí i això farà que es pugui fer tota aquesta volta doncs, amb aquests dos itineraris.
L'Escala compta amb 8 quilòmetres de carril bici dintre l'àmbit urbà, des de l'Avinguda Montgó fins a Sant Martí d'Empúries. Fora d'aquest àmbit acull un dels trams de la ruta del Pirinexus, un itinerari ciclista de gairebé 353 quilòmetres que connecta el Pirineu amb la Costa Brava. La connectivitat dels diferents trams de carril bici urbà i amb pobles veïns com Sant Pere Pescador són els reptes més importants per la millora de les rutes ciclistes a l'Escala.
Montse Pasqual agafa la direcció del Parc Natural del Cap de Creus.
Doncs sí, aquest abril ha portat un relleu a la direcció del Parc Natural del Cap de Creus. L'ambientòloga Montse Pasqual pren el relleu de Pons Feliu, que a partir d'ara assumirà únicament la direcció del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Pasqual treballa des de 2019 com a tècnica superior en el mateix Parc Natural, on ja ha desenvolupat tasques relacionades amb el desplegament del Pla Rector d'Usos i Gestió, el popular PRUC, i el desplegament d'instruments de gestió de xarxa Natura 2000, a part de la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible i l'Educació Ambiental. El relleu en la direcció pretén ser continuista i amb objectiu immediat portar a la pràctica el nou PRUC, una llei encara amb litigi amb determinats ajuntaments, associacions i empreses nàutiques. Montse Pasqual prové de la lluita ambientalista amb entitats com l'IAEDEN Salvem l'Empordà, un perfil semblant al mateix Pont Feliu i a l'actual secretari general de Medi Ambient, en Jordi Sargatal. La nova secretària també encara reptes importants com la regulació dels accessos al parc, sobretot per vehicles i a l'estiu, els efectes del canvi climàtic als ecosistemes protegits i la gestió de les situacions de risc, sobretot pels visitants del parc.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. L'informe L'Aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, assenyala que la qualitat de l'aigua del trasbassament de l'Ebre que gestiona el Consorci ha estat excepcionalment òptima durant el 2024 i 2025 i s'han registrat els indicadors més favorables de les últimes dècades. Cel Prieto des de RadioDelta.cat.
La qualitat de l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona durant els anys 2024 i 2025 ha estat excepcionalment òptima. Així ho recull la memòria anual del Consorci, que també apunta que, fruit de l'alta qualitat de l'aigua captada pels canals de rec de l'Ebre, s'ha registrat una davallada del 17% en l'ús de productes reactius per a la potabilització de l'aigua. Marc Prunet és el president del Consorci.
Quan el clima funciona millor i baixa aigua pel riu, doncs, tot això és positiu, se gasten menys reactius, hi ha més volum d'aigua al riu i d'aquesta manera... Doncs, tenim un augment de la qualitat de l'aigua, sempre nosaltres donem l'aigua potabilitzada i aigua potable per al consum humà, però sí que és veritat que quan el clima ens acompanya va tot molt millor i d'aquesta manera pues, hem pogut subministrar aigua de molta més qualitat.
En matèria econòmica, l'Assemblea General ha avalat els estats financers de l'ENS, que reflecteixen un volum de negoci de 30,8 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior respecte al darrer any, i un volum d'inversió de 17 milions d'euros, amb un creixement de més del 30%.
La davallada en l'activitat de negoci és perquè s'ha fet molta inversió, i la inversió al final, estos percentatges fa fluctuar el que és el volum, però ja et dic, estem molt contents de l'exercici 2025, i tenim moltes inversions noves fetes al Consorci, que això al final augmenta el patrimoni del Consorci i de rebot, evidentment, el patrimoni de tots els consorciats.
L'Assemblea del Consorci d'Aigües de Tarragona ha donat llum verda a la incorporació de Lió com a municipi consorciat, sent així el 71è de la llista. I també ha admès l'empresa Tarragona Poliolefines Ibèrica com a 28a indústria consorciada.
L'empresa Nomen Foods ha invertit 1,1 euros en l'ampliació i la modernització de la capacitat productiva de la seva planta del Tebre.
El projecte ha de permetre a l'empresa Rosaire incrementar entre un 15 i un 20% la capacitat productiva de les línies d'envasat i de final de línia, millorant la seva eficiència operativa i flexibilitat productiva. A més, ha adquirit nova maquinària que li possibilitarà el desenvolupament de nous formats d'envasat, especialment orientats a mercats internacionals, com ara formats adaptats al consumidor britànic i a canals de valor afegit. L'ampliació ha comptat amb el suport de l'Agència Acció del Departament d'Empresa i ha rebut un ajut de 515.000 euros del Fons de Transició Nuclear. La companyia ho ha anunciat durant una visita este dimarts del secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró Torres, acompanyat del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell. Nomen Foods va ser creada l'any 2017 a Deltebre i forma part de Rosaires del Delta de l'Ebre, cooperativa que produeix cada any un 35.000 tones d'arròs al Delta. És també la primera empresa arrossera del món amb el certificat B Corp, que distingeix les companyies amb destacats estàndards socials, ambientals i comunitaris.
Aturada a les costes del Garraf, Vilanova i la Geltrú serà la seu de la 20a edició de la Jornada Catalana de la Mobilitat que organitza l'AMTO, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Es tracta d'una jornada de referència al sector del transport públic i la mobilitat a Catalunya, on es posa el focus en els grans reptes que tenen els municipis entorn la mobilitat, Carla.
Doncs sí, l'any passat la Jornada Catalana de Mobilitat va abordar els reptes de la intel·ligència artificial, enguany es posarà el focus en el que han anomenat la logística de l'últim quilòmetre. Es tracta d'abordar com ha fet canviar la mobilitat l'augment del comerç electrònic, els nous hàbits de consum i la necessitat de reduir emissions a l'hora de distribuir les mercaderies dins de l'entorn urbà. La jornada organitzada des de l'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, vol esdevenir un espai de reflexió i d'intercanvi d'experiències per analitzar com s'ha d'organitzar una distribució urbana més eficient, sostenible i compatible amb la qualitat de vida dels municipis. A través de diverses ponències, debats i casos d'èxit es pretén posar especial atenció en el paper dels ajuntaments en la planificació i gestió d'aquestes noves dinàmiques. La trobada, que se celebrarà el proper 21 de maig a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova, reunirà institucions, experts i professionals del sector. Escoltem a Mar Molina, presidenta de l'AMTU.
Però també i sobretot, i sempre aterrant-lo al nivell local, que són els que normalment patim el dia a dia d'aquest món. Ho farem de mà de responsables del sector públic i privat i també bueno, analitzarem casos reals i oportunitats que jo crec que al final s'han d'aterrar també al que és el municipi.
La voluntat és compartir eines i estratègies per afrontar la regulació de la distribució urbana i com incorporar-hi solucions innovadores i sostenibles.
I el 9 de maig torna una nova edició del festival Sis Comedy de Ribes i les Roquetes. Quatre companyies de teatre de petit format representaran quatre obres en espais inèdits per les arts escèniques. Les entrades pels passis de les Roquetes ja estan exaurides, mentre que encara queden algunes localitats disponibles pels de Ribes.
Doncs sí, la quarta edició del Festival Sis Comedy arriba amb el cartell de tot venut a tres de les sis sessions previstes, les tres rutes que comencen a les Roquetes. El festival ha programat quatre microobres, dues que representaran a Ribes i les altres dues a les Roquetes, tots en espais no vinculats habitualment a les arts escèniques. Escoltem a Pol Forment, membre de Sis Produccions, organitzadors del festival.
El primer espai és a la plaça de la Vinya d'en Pataca, a l'Ajuntament, a la sala de plens. Aquí vindrà l'espectacle a les 3:33. El segon espai aquí a les Roquetes serà l'escola, que per cert aquest any fa 50 anys d'història i ens agrada molt fer-ho allà, justament. Allà anirà la captivitat dels camaleons, de la companyia Drama Dramatis. El bus ens portarà després cap a Ribes. Allà el primer espai a Ribes és a la Vila, és l'Ajuntament. Els dos espais d'inici són els ajuntaments, de les Roquetes i de Ribes. Allà a la sala Josep Lluís Palacios podrem veure en Maris Clown, és la companyia que ve de fora de Catalunya, ve de Cádiz. I el segon espai del Ribes serà el pati del centre parroquial i allà podrem veure Love Co-Living, que és una crítica a la situació actual dels lloguers.
Precisament, Love Co-Living de la companyia La Confiança és l'aportació teatral de proximitat, ja que els seus integrants són de Vilanova. Tot plegat, el Festival Sis Comedy s'ha consolidat com un format d'èxit al municipi. Així ens ho explicava Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
Les persones volen veure cultura al carrer i això no és res més, i és cultura al carrer. Per tant, aquestes fórmules són d'èxit. Veure una petita peça en un lloc on normalment no es fan aquest tipus d'activitats també és molt atractiu, i les persones, els veïns i veïnes i gent que també ve de fora, arreu de la comarca, inclús a fora, gaudeixen i volen també, estimen aquesta tipologia d'activitats a nivell d'arts escèniques. Sí, sí.
Dos autobusos, un més que en les edicions passades, faran el trasllat d'un nucli a l'altre. Un trajecte durant el qual el públic també compartirà una experiència teatralitzada.
Anem fins les costes del Maresme, on estan immersos en una nova temporada de maduixes i, per tant, també de les jornades gastronòmiques del Temps de Maduixes, organitzat pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. L'objectiu és posar en valor aquesta delicada fruita cultivada a la comarca i molt apreciada per maresmencs i gent d'arreu. Oriol.
Doncs sí, Marina, les jornades han arrencat aquest darrer cap de setmana d'abril i s'allarguen fins al 31 de maig i posen la maduixa a l'eix central de la cuina i les activitats turístiques de la comarca. El Temps de Maduixes d'aquest any compta amb la participació de 18 municipis i la implicació de restaurants, productors i elaboradors locals. Entre els productors d'Arenys hi ha Horta Moragues i el Soc Pagès. Precisament Rosa Maria Pruna del Soc Pagès ha explicat que les varietats de maduixa de la comarca són totes d'origen nord-americà.
Les plantes d'aquí al Maresme totes són procedents de Califòrnia. O sigui, allò que diuen varietat autòctona, no. Tots els noms de les varietats són poblacions d'allà. Tu busques per Google la ciutat de Pájaro, la ciutat de Gaviota, la ciutat de Sabrina, la ciutat d'Avion, la ciutat de Monterrey. Tots són poblacions d'allà, de Califòrnia. I també és veritat que també tenim alguna varietat francesa, la Garriguet, que són unes maduixes més petitones i més aromàtiques. El bo que tenim és que quasi tots els productes que tenim a la zona te les venen ells mateixos.
Per altra banda, Pep Marpons, amb finca Arenys de Munt, també participa en el Temps de Maduixes i organitza visites guiades a la finca per explicar la producció i la història del cultiu.
Important fer una pedagogia i explicar molt bé a la gent com treballem, el per què, l'objectiu i tot això, no? Que aquests últims anys, que ens està funcionant força bé, estem organitzant visites durant aquests caps de setmana, precisament per explicar d'on venim, per la importància que va tenir el cultiu en el seu moment a la comarca, en quin moment ens trobem i quin és l'objectiu, no? Al final és donar a conèixer la nostra feina perquè continuem tenint unes explotacions viables i en funcionament. Organitzem visites fins al 30-31 de maig, no perquè n'hi hagi maduixa, sinó perquè després ja amb el calor la visita molt incòmode, i si volen entrar a la nostra pàgina web, canmarcons.cat, allà hi ha un formulari de reserva per omplir per venir a fer les visites.
En restauració d'Arenys de Mar hi participa el restaurant Sardineta Bistrot de Llogant de Major amb un menú degustació disponible tots els migdies i també amb plats a la carta. El menú té carbassó, pesto d'alfàbrega, maduixes i formatge masferró, sardines marinades, maduixa, ceba tendra i piparra, un brioche al vapor, pop amb ceba, pèsols i maduixes amb romesco picant i com a plat principal una fideuada calamar, múscul del delta, espàrrecs i aioli de safrà. I una altra proposta de plat a banda del menú és arròs del delta i pop d'arenys fumat i un brioche al vapor, maduixes de Can Marpons calentes i nata muntada. En pastisseries hi participa Juanitas Dolç i Salat amb 1000 fulles de maduixeta amb nata i crema i també un tiramisú de maduixa. Les jornades també inclouen maridatges amb vins i caves del Maresme en col·laboració amb el sector vitivinícola de l'Ella. En el cas del Sardineta Bistrot, aquest maridatge es fa amb el vi La Rombera del celler d'Oriol Artigas. Paral·lelament, el calendari incorpora diverses fires temàtiques amb activitats per tots els públics. La primera cita ha estat a Sant Cebrià de Vallalta aquest passat diumenge, mentre que altres municipis com Sant Iscle, Sant Pol de Mar i Arenys de Munt també acolliran esdeveniments similars durant el mes de maig.
I no deixem de parlar de l'hora maresmenca perquè la firma Sala Graupera Fills S.L. amb seu a Sant Andreu de Llavaneres ha estat reconeguda com a finalista dels Premis PITA 2020, un dels guardons més prestigiosos en l'àmbit agroalimentari català.
Exacte, el premi, impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, distingeix els projectes més innovadors del sector i en aquesta 24a edició ha rebut un total de 32 candidatures. En concret, l'empresa del Maresme ha estat distingida en la categoria d'empresa agrària gràcies al seu model de producció de plantes orientades a la jardineria sostenible, amb l'objectiu de fomentar la biodiversitat i afavorir la presència de fauna auxiliar i pol·linitzadors. El projecte de Sala Graupera posa el focus en la producció d'espècies autòctones i mediterrànies, adaptades a un context de canvi climàtic i escassetat hídrica. L'empresa disposa d'un jardí demostratiu de grans dimensions amb centenars d'espècies, que s'ha convertit en un espai de referència per a professionals i estudiants del sector. Aquest reconeixement arriba en el marc dels Premis PITA, que des del 2001 valoren la incorporació d'innovacions que milloren la competitivitat i sostenibilitat del sector agroalimentari. Els projectes guardonats destaquen per aplicar noves tecnologies, optimitzar processos i impulsar bones pràctiques ambientals.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona preveu atreure una inversió privada de més de 120 milions d'euros els pròxims anys fruit de la transformació del seu model logístic. Així ho ha fet pública l'autoritat portuària de la presentació de l'anuari Tarragona Port 2026 aquest dimarts passat al celler de Vilaseca. Segons ha apuntat el director del port, Josep Maria Maceira, entre aquest 2026 i el pròxim 2027, l'autoritat portuària invertirà 120 milions d'euros per promoure grans projectes com l'ampliació del moll de Balears, la instal·lació de l'electrificació dels molls o l'ampliació del calat del moll de Castella. A més, es preveu la inversió privada de 120 milions d'euros més en projectes com la modernització de la cadena logística del cereal. Maceira ha posat en valor l'esforç inversor fet el 2025 en projectes de gran impacte com la finalització de la terminal de Guadalajara Marchamalo, la restauració dels Prats del Vinyana o la creació del Parc del Port. Ha reconegut que actualment el port també experimenta les fluctuacions derivades de la inestabilitat geopolítica mundial. En tot, considera que el recinte portuari enceta un nou cicle inversor, tant públic com privat, que justament respon a aquesta transformació del model logístic. Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha dit que la missió principal de l'enclavament és ser un servei públic que promogui les cadenes de valor a la seva àrea d'influència per generar progrés econòmic i social. Per aconseguir-ho, ha assegurat, el port està activant un sistema intermodal format per les terminals ferroviàries de la Boella i Guadalajara Marchamalo i la terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia i la zona d'activitats logístiques. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació dominada pels vents de xaloc o de sud a gran part de la costa, que no han de ser gaire importants. Sí que en el cas de la costa Daurada o fins al Garraf, Baix Llobregat, per tal la costa de Ponent, tindrem estones més vent entre Gregal i Llevant, un palet més reforçat, però no passarà gaire dels 40-50 km per hora, especialment ja a la costa al sud del Baix Penedès. Tot plegat amb marejol, maró a gran part del litoral, si de cas aquesta mar una mica més espessa ja mar endins, especialment a la costa Daurada, amb quatre gotes de fang. Pel que fa al dijous, alguns núvols que no seran gaire importants, sobretot durant la tarda, més espessos a la costa Daurada, també al matí a la costa Brava, i tot plegat amb vents molt variables, llevants o gregals al matí, més sud o sud-est a la tarda, però sempre amb marejol tirant a maró, si de cas, durant la tarda del dijous. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara, els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. En aquesta autopista hi ha retencions de Subirats a Castellví de Rosanes en sentit Barcelona per un accident, i de Martorell a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona. A l'autopista del Vallès, a la C58, així com a la C33, hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la pota nord, a la B20 i a Quart, Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60 hi ha retencions fins a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va força carregada de Molins de Rei al Papiol. A la Nacional 340 hi ha en sentit Barcelona. I un cop a Barcelona, la Ronda de Dalt, la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I la Ronda Litoral, la B10, hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta en sentit Besòs per un accident. Cua Bon Pastor en sentit Besòs. I retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Anem cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre la participació del Club de Rem Delta en la destacada regata internacional de Liburne, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Parla amb la presidenta i amb l'entrenadora del Club, Cel.
Les profunditats de l'actualitat.
Sí, Marina, el Club de Rem Delta ha completat este cap de setmana una participació destacada a la regata internacional de Liburne, a França, en la que ha estat la seva primera presència en esta competició internacional de rem. Anem a comentar-ho amb Maria José Fumador, presidenta del Club de Rem Delta, i amb Mary Alonso, directora tècnica i entrenadora del club. Xiques, benvingudes a Arran de Mar.
Bon dia.
Bon dia.
Que, a veure, ha sigut este cap de setmana esta regata tan important que ha anat el Club de Rem Delta. Què ha suposat per al club participar per primera vegada, no, a una competició internacional d'este nivell?
Bueno, una gran satisfacció, no?, després dels resultats que han obtingut els xiquets i xiquetes del club. Pues estem tots molt, molt contents.
Uh-huh. La regata, vau estar tot el cap de setmana allí a França?
Sí, van sortir en dijous a la nit i van tornar pues dilluns a la matinada. Sí.
És a dir, i dilluns segur que molts van dir que al col·le, no?
No, bueno, ja...
No? Van descansar.
Estaven, vale, justificades les faltes.
Ah, vale, doncs així. Doncs així, més que... No, perquè de vegades, hi ha vegades que esports, si no els... no ho sé, si no està com a molt justificat, encara que competixos, no t'ho fan, però si és d'esta manera, perfecte. I com va anar hasta França?
Van sortir en bus, en autobús, i... L'anada, pues, us va costar molt, perquè, pues, bueno, van anar fent parades, perquè, claro, tenien que anar dos xòfers cada dues hores, tot això.
Claro.
Però, bueno, Bé, anar-hi setmana dijous al matí en la furgona i el carro ple de bots.
Vale. Perquè els bots te'ls porteu vatros.
Sí.
Cadascú s'ha de portar els seus bots.
Sí.
És que clar, és una gestió logística important, no? Només pensem igual en la regata, sí, els resultats, i també, però és una logística...
Sí.
Mous molt de material i molta gent i la veritat que, bueno, si no estàs una mica preparat, pues... malament.
I s'ha d'estar compromès, no, també?
Totalment. Sí.
Molt bé. I estem parlant d'una regata que hi participaven 47 clubs europeus. Clar, i entre aquests clubs... Vatros, el club de Rem Delta. Quin valor té per a vosaltres estar presents, no, en este escenari?
La veritat que, bueno, és el que ha dit Maria José, al final, nosaltres com a club ja no som ja tan joves, no? Ara ja van passant els anys i ja tenim un nom fet dins el món del rem, però anar a una regata així internacional per primera vegada al club, i la veritat que el tema de... competició, el nivell és bastant alt, el puesto era xulíssim, molt bonic. Realment allí se poden arribar, crec que se fan mundials i coses d'estes. Els crios han vist ja una infraestructura de rem ja en, que es podria ser com un campionat d'Europa perfectament. Vale? Nosaltres, clar, a nivell de club competixes a nivell nacional. A nivell nacional hi ha tres puestos que es pugui fer ara mateix el rem olímpic, i anar a una fita d'aquest tipus o en aquest nivell, tot com era, allò era un canal artificial, bueno, molt bonic. La veritat que encara tindre una competició d'aquest nivell a un mes del Campionat de Catalunya, la veritat que ens ha portat moltíssim. Ens ha portat moltíssim. Jo ja de tornada del viatge... Jo ja estava pensant en els vots del Campionat de Catalunya, o sigui,
claro.
El cervellet meu ja va, saps?
Ja, claro. Però
claro. També a vegades, si tens una competició en un nivell pues una mica justet o el que sigui, i no van tots els clubs, no veus realment on corren els barcos. Allí sí que realment vaig veure quins vots corrien de cara pues, a les últimes competicions que ja mos queden a final de temporada, que són les més importants.
I tant. I això podem dir que hi ha ajudat a que evidentment ja esteu consolidats el club, però que ha ajudat també a situar el club a nivell europeu.
Sí.
Perfecte. Sí. Molt bé. I clar, a nivell tècnic us heu trobat, entenc, en esta competició bueno, molta gent, molts altres clubs, igual un nivell alt, tot i que heu aconseguit moltes medalles, que després n'hi parlarem. Vull dir, a nivell tècnic, els xiquets i xiquetes, el que em dius, no? Que ha servit una mica per a ficar...
Ha servit moltíssim. I en acabat te vaig dir una cosa, les regates se llançaven cada 4 minuts. O sigui, tu a vegades estàs aquí a Catalunya, el que sigui, i les regates són cada 7 minuts, els àrbits, el coneixet, pues a vegades s'esperen... Allí no, allí si no estaves puntual a l'hora, tal, cada 4 minuts llançaven, era...
Estricte, bueno...
Un lloc que tenen que estar concentrats, ara tenen sí. Que estar a la seva feina, i la veritat que, ja et dic, per a nosaltres és molt important. Jo la valoració que faig és que tenim de continuar fent aquestes coses al club, per a, sobretot, que els crios s'atenguen a unes competicions altes, abans pues, de les més importants del nostre país.
I tant que sí. I com us heu preparat per assistir a la regata?
Com us hem preparat? Com? Físicament?
Bueno, en entrenos heu fet més dels habituals? No.
No, nosaltres portem una línia d'entrenament i tenim picos, o sigui, hi ha picos de pujades i baixades. Jo ho he mantingut, no l'he ficat una regata important de cara a tindre resultats, perquè nosaltres sí que volem tindre bons resultats al Campionat de Catalunya i al Campionat d'Espanya. Jo he continuat la línia d'entrenament i només era veure com estàvem. O sigui, aquest any sí que han canviat una mica la programació d'entrenament i veig que està funcionant, o sigui, molt bé.
Perfecte, no? I a la vista està, perquè ara ja passem als resultats que heu obtingut, que han sigut molt destacats en diverses medalles d'or 3, plata 1 i bronze 4.
Sí.
Maria José, què me'n dius?
Bueno, no, pues que no podem dir molta cosa perquè van ser 29 remers, no, els que van anar, Mary?
Sí.
I quasi que tots, la majoria, han obtingut resultats, sí.
Vull dir, és més que satisfactori, jo trobo. Us esperàveu això o anàveu igual en expectatives de a veure'm què passa?
Jo trobo que anàvem més en expectatives de veure què. Clar, la primera regata, no sabies...
No, i encara sempre al fer una regata d'este tipus, la veritat que sempre hi ha més nivell. I, bueno, la veritat que a mi m'han sorprès, molts dels resultats, i estic contenta. Estic contenta i crec que els crios també els anirà molt bé. Ben motivats, espero que no ens relaxéssim, sobretot ara. Això sí, vale? Això és una pedreta de dir a més, vale? O sigui, ara estem així i la pico òptim a veure que entrem al campionat de Catalunya.
I tant. I suposo que els remers i remeres una satisfacció enorme, no?
Sí. Sí.
Perquè la primera vegada, no, com a club aneu en esta...
Molt bonica l'experiència.
Uh-huh. I me destacaríeu algun resultat o alguna actuació en concret?
Bueno, jo vaig estar mirant les regates. Jo la regata que més me va agradar, perquè vaig veure que ho van donar tot, va ser la del 4 juvenil. La veritat que allò va ser impressionant, sí.
Mm-hmm, molt bé, perquè clar, s'ha competit tant, bueno, en... Com és individual, veig per aquí a Noa, sí. Quinquilla individual, després per parelles, Josep Montessori i Inés Cots. I després també que n'hi ha per 4 i per 8?
Sí.
Sí, allí a França van fer 8 school, que normalment aquí a Espanya se fa el 8 en punta, que només remen en un rem, i allí van remar dos rems, també espectacular, la regata molt bonica, o sigui, 16 rems a la vegada remant, els crios joves, o sigui, se pot dir els joves del club, i quedant tercers, bueno, també va ser molt bona aquesta, eh? I encara els grans, el que dia ella i José, al final són nois que porten des de molt joves al club, i obtindre un resultat d'este calibre, pues, com guanyar regates a nivell així, estan que no toquen peus en terra, saps?
Normal, normal. Però clar, la Mary arribarà a l'entrenament i dirà ex.
Sí,
ex. Que ve la de Catalunya. I clar, és que és normal, no? Però també ara avui de satisfacció i demà ja treballar, és com sempre lo que passa. I clar, va una, m'heu dit 29 remers del club, i en edats també molt diferents, evidentment, i en els nivells i categories molt diferents.
L'únic que mos hem deixat a casa van ser los sèniors. Els sèniors estan vivint a Banyoles, concentrats, tal, i el calendari pues, tampoc els ho permetia vindre, però encara de la resta han vingut tots els del club.
Molt bé, molt bé. I aquesta experiència trobeu que pot marcar un abans i un després? És a dir, jo entenc que no és... És a dir, ha sigut la primera vegada, però jo entenc que no serà una cosa puntual. Ara que ha sigut la primera vegada i anireu a les que convinguen.
Ara ja no mos falta molt res. Ara ja una vegada hem sortit, tornarem a sortir segur.
I tant que sí. I ara, pues, per a futures competicions, el que em comentaves, campionat de Catalunya i campionat d'Espanya, que és ara final de temporada, quines són les dates que mos hem de marcar?
Bueno, d'aquí dos caps de setmana tenim una regata aquí a Sant Jaume, de l'última promoció, el 10 de maig. Després el campionat de Catalunya és la primera setmana de juny. Hi haurà dos campionats d'Espanya, un dels grans i els altres dels minuts, a voltes de Sant Joan i principis de juliol.
Uh-huh. I la temporada com a tal, és a dir, quan s'acaba d'estar aquí de juliol, ja s'haurà acabat la temporada, sí, de competir.
De sí. Competir.
Perquè entrenaments, continua entrenant o...?
Bueno, és una mica més lúdic, pues aprofitem pues, per també tindre portes obertes al club, que la gent coneixi, ja que és estiu, sempre va molta més gent per allí pel passeig i és... Bueno, és més lúdic.
I us veuen a vosaltres entrenant, pues bueno, i sí, si crida l'atenció, ei, que puc, a claro, veure, puc provar-ho, i segur que cada any ja s'hi suma més gent, no?
Sí, sí. Se va sumant. Los clubs lo que tenim és que a veure com t'ho diria, les persones tenen una etapa de la vida, ¿vale? I quan acaben del batxillerat, que se'n tenen d'anar a estudiar fora o el que sigui, pues los perdes, perquè és així, se'n van a Barcelona o tal, però sempre ne van entrant de nous. És una roda, el club és una roda.
Sí, 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 perquè clar, al final, bueno, pues los estudiants marxen, només tornen los caps de setmana, no poden entrenar i per tant... Pues...
N'hi ha alguns que continuen venint en caps de setmana o quan baixen, perquè no perden el vincle del rem, no? Però bueno, passa això.
Sí, però això passa en tots els esports, eh?
Clar, sí.
Vull dir... perquè és evident, no? Però bueno, igual quan acaben la carrera o el caigon d'estudiar, tornen aquí al poble i es tornen a unir a reenganxar el club que trobes.
Pues tocarà fer més feines aquí baix.
Bueno, és que clar, és la roda, no?, que parles tu, la roda de la vida. Però bueno, tot mentre hi haigo gent que s'hi sumo nova, no cal patir, que el club continua endavant, ja la vista està. Sempre que veniu aquí me parleu de bons resultats i de bones sensacions, així que xiques, tot és positiu, de moment. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa, que vaig molt, molt bé este final de temporada que us queda, Campionat de Catalunya i Campionat d'Espanya, i en parlarem dels resultats, que segur que ens seran bons. Gràcies, xiques.
Gràcies a tu.
Doncs Marina, els remers i remeres del Delta de l'Ebre es troben en un gran moment esportiu.
Ja ho veig. Moltes gràcies, Cel, per apropar-nos a aquest moment esportiu. Que vagi molt bé.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
I avui amb els nostres companys de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable volem incidir en l'àmbit social de la pesca i donar les claus per fomentar l'afició, Sergi.
Perdoneu, doncs així és.
No t'ofeguis, no t'ofeguis. No,
no, no, no, no, que mira, just començava malament. Doncs sí, Marina, avui amb en Fede ens té preparats 10 consells per això mateix, per fomentar l'afició de la pesca entre amics, familiars, coneguts i segurament saludats també, que deia aquell. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda.
Planteges tu un repte important, no?, el de fomentar la pesca. Com s'ha de fer això o com s'aconsegueix?
Bueno, a veure, en dia, com tots sabem, totes aquestes activitats on s'han de fer coses i són coses, anem a dir, entre cometes, antigues, que no formen part de la nova modernitat, d'aquesta nova situació que vivim, a vegades costen, no? Molts dels que pesquem actualment són pescadors perquè a casa ho eren, o era el pare, o havia sigut l'avi, vale? I això ens va despertar, doncs, l'afició, no? Avui en dia estem molt pendents de les xarxes, veiem els influencers que pesquen grans peixos, grans coses, no? I potser hauríem, doncs, de veure-ho des d'un altre punt de vista, no? Des d'una activitat accessible, agradable, compartida i emocionalment atractiva, no? I per això, doncs, bueno, doncs, parlem d'aquests 10 consells, que hem establert així una miqueta com per animar la gent, no?
Doncs,
sembla que comencem pel primer.
Sí, sí, comencem pel primer d'aquest decàleg.
Doncs bé, doncs per mi el primer seria no convidar només a anar a pescar, sinó viure una experiència. ¿Vale? Anar a pescar pot ser que no resulti amb algunes persones excessivament atractiu, no? Però sí que és atractiu el passar un dia al costat del mar, ¿vale? Muntar unes canyes, aprendre coses de l'activitat, ¿vale? Si pesquem algun peix que estigui entre la mida i el podem compartir, ens el podem menjar. És a dir, no convidar a anar a pescar, sinó convidar més a viure una experiència arran de mar, ja sigui des de la costa o sigui des d'una embarcació. Aquest per mi aquest és el primer consell.
D'acord.
El segon seria, evidentment, preparar unes primeres sortides senzilles i còmodes. ¿Vale? A vegades, les primeres sortides, el pescador vol demostrar, vol ensenyar què sap, no? I es preparen a vegades sortides molt tècniques, molt exigents, moltes hores, encara que faci molt temps, material complicat, espècies difícils de pescar i expectatives més altes, no? I això fa que la persona, doncs, vegi que tot allò és quelcom complicat, no? Això no enganxa ningú, això no crea afició, això ve després, en tot cas, no? Per tant, fa una sortida curta, còmoda, amb bon temps, amb material fàcil d'utilitzar, en un lloc agradable, vale? amb la possibilitat de viure realment l'activitat, i, sobretot, sense la pressió, vale? De que hem de pescar, i hem de pescar molt. Vale?
que aquest és un, el segon consell important. En tercer lloc, jo diria que és reduir la barrera tècnica.
Això en relació a el que has dit abans, no? També no complicar massa l'experiència.
Això pot semblar complicat, ¿vale? Nusos, esquems, amps, carrets, baixos de línia, normatives, aparells, ¿vale? Tot comença a semblar un altre món, ¿vale? I per això doncs, pensem que anem a veure el més senzill, no? Anem a preparar les canyes, a llançar, a recollir i a observar què passa. ¿Vale? La tècnica ja vindrà. ¿Vale? La tècnica no ha de ser mai la porta d'entrada a la pesca. La porta d'entrada ha de ser l'experiència arran de mar. ¿Vale? Si fem aquestes cosetes les hem fent, doncs probablement aconseguirem animar a fills, a coneguts, a amics. ¿Vale? El quart consell és que aquell dia el protagonista sigui el principiant. ¿Vale?
Això ve amb això que has dit abans, de no fer-te el xulo, no, tu? De no fer-te el...
el pro, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues donem-li protagonisme des del primer moment. Mira, tu muntaràs la canya. En lloc d'allò que fan, no, això no es pot tocar, bueno, pues anem amb una cana senzilleta, ensenyem-li a muntar la canya, i ensenyem a llançar, mira, fes aquest moviment, m'ajudes a identificar el peix, ¿vale? És a dir, donem-li protagonisme, que se senti ell protagonista de l'activitat. Perquè si no, el que veurà és una persona capficada, i això no transmet absolutament cap tipus de passió, no? És a dir, fer genera passió. El cinquè és canviar una miqueta el relat, ¿vale? No es tracta de pescar molt, sinó es tracta de pescar bé, ¿vale? I aquí doncs va costar amb aquestes persones noves que venen a mar a, bueno, pues que avui en dia els que fem la pesca recreativa moderna és una pesca responsable, ¿vale? No es tracta d'omplir galenes de peix ni de competir per una captura més, es tracta de gaudir, d'aprendre, de complir les normes i quedar-se només amb allò que hem de consumir que té sentit, ¿vale? Totes aquestes coses fan, com diem sempre, que convertim doncs aquesta activitat en una porta oberta, ¿vale? A la natura, ¿eh?
I també ho has citat abans, el sisè punt és, ja ho citaves abans, no? Si el peix fa la mida, pues convertir-ho en peça gastronòmica.
Exactament, ¿vale? La gastronomia és un gran aliat per fomentar l'afició, no? Bueno, hi ha persones que potser inicialment la pesca no els agrada, però potser sí que els agrada cuinar o menjar peix, no? Bueno, pues descobrir aquest producte local, compartir la taula amb els amics o amb la família, tot això doncs incentiva, no?, que si pescant algun peix que té la mida, que es pot pescar i que té doncs, un component gastronòmic important, doncs quan el cuinem, el preparem i gaudim d'ell. I això doncs fa que aquesta activitat doncs sigui un final gastronòmic, ¿vale? més emocional, ¿vale? Com a experiència, no?
I els dos següents crec que van una mica relacionats, no? Perquè ens dius crear petits rituals familiars o de grups, i això moltes vegades també implica que la pesca sigui una activitat intergeneracional.
Exactament, ¿vale? Doncs siguin amics o siguin família, doncs, bueno, doncs per crear afició i per no cal fer grans expedicions, coses ben senzilles, no? Però, bueno, doncs mira, el primer dissabte de cada mes fem una sortida de pesca una estona. No cal que sigui un dia, matí, tarda i nit, ¿vale? O a l'estiu, doncs, fem una sortida sempre amb la família i fem un ranxo després. És a dir, o quan ve un amic desconegut que li volem ensenyar l'entorn, doncs el portem a pescar. És a dir, fer aquests petits rituals que van creant aquesta afició, ¿vale? I, per tant, doncs, això també ens ajuda no tan sols a fomentar la pesca, sinó a fomentar una determinada manera de pescar, ¿vale? Aquesta manera més social i aquesta manera més que moltes vegades es dona de cap amb el que constantment veiem a xarxes, ¿vale? De grans pros, grans peixos, grans jornades. Bueno, això són uns, però a nivell social la pesca l'hem de veure, l'hem d'entendre com una altra cosa.
Anem pels dos últims, Fede.
Clar, el que em deies de l'activitat internacional, sí. Pues, evidentment, doncs, fer participar doncs, a tothom de casa, perquè a vegades hi ha molts avis i molts pares que en saben molt, eh?
Oh, i tant, i tant, i tant.
Fer visible tot el que envolta la pesca, vale? No haurem d'ensenyar només fotos, hem d'ensenyar els paisatges, l'alba, les aus, tot allò que la solta d'un peix, vale? És a dir, tot allò, vale, que ajuda a percebre aquesta realitat que ens enamora a tots els que la practiquem, no? Que no és sol la pesca, és tot aquest entorn natural, que és tot allò que envolta la pesca, eh?
I per últim... Sí, sí.
I més important, eh? Digues, perdona.
No, anava precisament això últim, no? Que potser és el punt més important de tots.
Sí, i això ho saben molts pares, eh? La pesca no s'imposa. La pesca, en tot cas, s'encomana, d'acord? Aleshores, si volem sortir a pescar i obligar a que els fills ens segueixin, a que vingui la dona o a cosir allò i vinga i hem de fer... No és això. Es tracta de convidar, acompanyar i deixar que l'afició neixi. No d'esforçar, insisteixo, la pesca no s'imposa, sinó que s'encomana, eh? És una cosa que s'ha d'encomanar. La idea central, vale, és hem de fomentar una manera de fer-ho com una activitat molt assequible, oberta a tothom, en contacte amb la natura, responsable de convivència i gastronòmica, en lloc d'una cosa d'experts. Que siguin experts i ho fan ells quan volen. I aquest és una miqueta, doncs, aquests 10 consells que pensem que poden ser interessants per a aquelles persones, doncs, que els agradaria ampliar el seu grup de pesca a través d'amics o inclús familiars, i que a vegades no saben ben bé com fer-ho, són simplement consells, eh?
Sí? Doncs, queden ben apuntats aquests consells, sobretot per fer això, la pesca més col·lectiva, una experiència més enllà, fugir de l'individualisme, fugir de totes aquestes xarxes. Exacte. També, i tot el que tenim avui en dia. Consells molt ben apuntats, i de nou, moltes gràcies per ser-hi aquí una setmaneta més.
A vosaltres. Molt bones tardes.
Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut...
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'oposició demana al govern que actuï a la platja per acumulació de